Bona tarda. És dilluns 24 de febrer de 2025. Els parla Marc Castro.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Sant Cugat va tancar el quart trimestre de 2024 amb 3.103 empreses, 39 més que el primer trimestre de l'any. És el municipi del Vallès Occidental que més ha crescut en aquest sentit, per davant de Santa Perpètua de Mogoda i Ullastrell, que són els dos següents municipis que han sumat més empreses durant l'any passat. Tot plegat en un context comarcal en què les dades s'han mantingut estables, amb una reducció d'empreses al Vallès de només el 0,15%, passant de les 25.406 del primer trimestre a les 25.300 369 en el tancar l'any. Pel que fa a les ciutats veïnes, Terrassa i Cerdanyola han guanyat empreses, mentre que Rubí i Sabadell n'han perdut. Els municipis que perden més empreses respecte al primer trimestre de 2024 són Ripollet, Castellà del Vallès, Barberà, Sant Quirze i Rubí. Tenint en compte que al Vallès Occidental hi ha més de 25.000 empreses, la reducció d'aquest 2024 ha estat gairebé imperceptible, amb una diferència de només 37 empreses respecte al primer trimestre de l'any. Les dues cocapitals, Terrassa i Sabadell, es mantenen com els dos municipis on hi ha més empreses, amb 5.455 i 5.216, respectivament. Tanca el podi Sant Cugat, que torna a consolidar-se com el pol d'atracció empresarial, amb 3.103 empreses. Les bones dades a nivell del nombre d'empreses també s'ha reduït en un increment del nombre de treballadors durant el 2024. Sant Cugat va tancar l'any amb 58.290 assalariats i 7.925 autònoms, unes xifres millors que les dels anteriors tres trimestres de l'any. De fet, la ciutat va tancar 2024 amb una taxa d'atur del 5,06%, una de les millors entre les ciutats de Catalunya. D'altra banda, al municipi es van signar 35.307 contractes durant el 2024, un 0,1% menys. Aquesta dada representa el 13,3% de tots els contractes que es van signar a la comarca durant l'any. Del total, però, un 56,6% van ser temporals. La xifra és força superior a la mitjana comarcal, que va ser del 32,2%. Unes dades i un tema que obre aquest informatiu migdia en aquest dilluns 24 de febrer de 2025 i que també poden ampliar amb xifres i dades i altres informacions a www.cugat.cat. Més enllà d'aquestes notícies, també és interès nostre explicar-los que el nou servei de recollida de neteja i recollida de residus es posarà en marxa pròximament, tal com confirmava durant el ple de febrer la tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraire, després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs presentat per l'empresa Precero. El següent pas és adjudicar el contracte, un contracte que ha aconseguit la UT Valoriza Acciona per un període de 10 anys i un pressupost anual de 13 milions d'euros. Cristina Paraire detalla com implantaran el servei i el donaran a conèixer a la ciutat. L'escoltem.
També el propi plec contemplava doncs, unes campanyes per donar a conèixer a la ciutadania tots aquests nous serveis i, evidentment, per part de, doncs, en aquest cas de l'àmbit, ja vam dir que és un tema prou important com per poder explicar en els diferents consells de barri, així ho hem parlat.
D'entre els canvis que hi haurà amb el nou contracte, una de les apostes és la retirada dels contenidors soterrats i l'increment del nombre de contenidors de recollida selectiva. També es posaran en marxa compostadors comunitaris als barris allunyats del nucli urbà, Les Planes, Sol i Aire, Can Barata. I es garantirà que el servei de recollida de residus funcioni tots els dies de l'any. La incorporació a l'AP7 en sentit sud des de l'Hospital General de Catalunya, atenció, romandrà tancada per obres entre les 10 de la nit d'aquest dilluns 24 de febrer i el 23 de març, un mes sencer. Això es deu a la instal·lació de les pantalles acústiques al lateral de l'autopista que farà el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Mentre durin els treballs, s'oferirà un itinerari alternatiu per accedir a la via. I de la plana cultural, avui és notícia que la cantant santcugatenca Selma Bruna tanca la seva etapa amb Marala amb molt bon gust de boca. El trio que ha anunciat recentment el seu final després de 8 anys està especialitzat en la música d'arrels tradicionals des d'una mirada renovadora, un estil musical que la santcugatenca espera seguir conreant. Tot i la tristesa pel final de Marala, la cantant veu el tancament com una decisió necessària per la seva salut i equilibri personal. Pel que fa al futur, Bruna es vol donar temps per assimilar el tancament de Marala i fer el dol, tot i que ja està treballant en nous projectes. D'una banda, continuarà desenvolupant el seu projecte individual i de l'altra, li donarà un impuls al duo que forma part amb el seu germà Iker. Tot plegat ho ha explicat el Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, una entrevista que també poden recuperar a www.cugat.cat. I aquest dilluns la plana esportiva ve farcida de notícies i és que a prop de 700 jugadors i jugadores han omplert de rugbi els dos camps de la Guinardera amb un alt nivell sobre la gespa a la desena edició del torneig i un rec ha organitzat el Club Rugbi Sant Cugat. Gairebé una seixantena d'equips dividits en 12 clubs han competit en dos nivells de rendiment i promoció. 6 clubs de l'estat espanyol, 5 catalans i un de francès, l'Estat Bordelais de Bordeus, han integrat un cartell de luxe per aquesta edició. L'organitzador del torneig, Joan Llata, ha destacat la promoció dels valors del rugbi que transmet el campionat. L'escoltem.
La competició ens ajuda a poder treballar certs valors i contravalors que apareixen només quan competeixes, no? I això és el que volem, doncs és ajudar els nostres jugadors, acompanyar-los a que creixin a nivell personal i esportiu i sobretot doncs això, no? Doncs temes com la frustració, el trobar-se equips millors que ells, doncs aquestes coses fan que a poc, doncs, els valors que nosaltres volem inculcar als nostres joves doncs segueixin tirant endavant.
El torneig, que compleix 10 edicions, aglutina més de 150 voluntaris que ajuden a la bona organització del campionat. El rugbi de Sant Cugat i la nostra ciutat continuen sent referent amb aquesta cita, que ja és reconeguda a nivell estatal i també internacional. Poques vegades una derrota té un regust tan dolç com la que ha viscut aquest diumenge també a la Guinardera, el femení, de fet, del Club Rugbi Sant Cugat. L'equip local ha caigut dempeus per 10 a 13 davant d'un dels grans conjunts de la Lliga Iberdrola, el Majadahonda. Les madrilenyes han controlat la primera part amb un assaig i un cop de càstig i una defensa fèrria que ha fet la vida impossible a les de Panchi Castroviejo. A la segona meitat, les sancuatenques han entrat endollades i quan quedaven pocs minuts per al xiulet final, ja havien capgirat el marcador amb dos assaigs. Ja al descompte, les visitants han imposat la seva força i s'han acabat enduent la victòria. El Sant Cugat necessitava un partit com aquest després d'una derrota contundent per 39-7 el cap de setmana passat contra el Cocos. Sentim el tècnic de les sancuatenques, Panchi Castroviejo.
En relació al partit de la setmana passada, que no fuimos el equipo que venimos siendo en el torneo, hoy pudimos plantar cara, pudimos poner nuestro juego, pudimos ser agresivas en defensa y la verdad que se vio dentro del campo. Es lo que estamos intentando generar, una sensación de confianza que podemos jugar de igual a igual, queremos competir todos los partidos y queremos competir en el torneo.
L'enfrontament contra el Salvador del cap de setmana vinent serà l'últim de la fase de grups per la lluita pel títol. El rugbi de Sant Cugat ocupa la quarta i última posició i ja pensa en els quarts de final. Canviant de disciplina, l'handbol Sant Cugat ha signat una victòria que aplana el camí cap a la promoció d'ascens i al campionat de Lliga. L'equip d'Àrits Salvador ha guanyat aquest dissabte el segon classificat, el La Roca, per 33-25 en el partit corresponent a la jornada 21 del grup D de Primera Nacional. Amb la victòria, el conjunt santcugatenc se situa 4 punts per sobre del seu perseguidor més immediat. I no només això, sinó que també s'imposa en el gol average particular. De fet, el La Roca és l'únic equip que ha guanyat el Sant Cugat aquesta temporada. Àrits Salvador és el tècnic del Sant Cugat.
Nosaltres no havíem plantejat el partit pensant en el gol averàs. Això era una cosa que nosaltres volíem pensar a partir del minut 55. Volíem guanyar el partit. L'hem preparat el millor que hem sapigut i, joder, els nois ho han fet excel·lent. Excel·lent. La Roca és un rival dificilíssim de jugar, de les millors defenses de la Lliga, sense cap mena de dubte.
I la propera jornada, els vermell i negres de l'handbol visiten la pista del Palau Tordera, equip de la part baixa de la classificació. I d'handbol a voleibol, perquè el DCB Club Voleibol Sant Cugat cau derrotat per 0-3 davant l'Aro Rioja Volei a la jornada 19 de la Lliga Iberdrola. La sancugatenca s'ha plantat cara en el primer set amb un parcial molt ajustat per 35-37, però en el segon 20-27 i en el tercer 17-25. S'ha posat en evidència la superioritat de les visitants. Joshua Pérez és el segon entrenador del Volei Sant Cugat.
Yo creo que muchas cosas hay que estar orgullosos. El primer set ha sido muy bueno nuestro en recepción y en ataque, pero el error era muy alto y no podemos ganar así. A partir de ahí, Aro ha jugado prácticamente perfecto en muchas cosas.
A falta de les tres jornades per acabar la competició, les vermell i negres estan a 2 punts de la 8a plaça que permet jugar el play-off pel títol. Les de Leo Passerine rebran la propera jornada al Madrid Chamberí, que és el penúltim classificat. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 24 de febrer de 2025. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, hem tingut de tot un cap de setmana passat per pluja, eh? Però tot i això hi ha hagut competició regular, no hi ha hagut cap ajornament de partits i avui en parlarem de la jornada de cap de setmana i d'altres qüestions.
De moltes altres qüestions, ja ho sabeu, perquè en Joan a l'Esport en Marxa sempre ens acosta als protagonistes de l'actualitat esportiva. Avui ho fas amb representants ben diferents i ho fas com sempre ben acompanyat.
Doncs sí, ja tenim aquí a l'estudi Ramon Bernil, que ja estan esperant el seu torn de preguntes. En Marc Gibert és un santcugatenc, és campió de la mitja marató de Barcelona, a la categoria de discapacitat visual. I avui coneixerem com és aquest món, com es corre amb un guia i, sobretot, la seva història personal, que, sens dubte, no deixarà ningú indiferent. També parlarem de l'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat. Enguany fa 48 anys, a dos del mig segle de vida, i parlarem de la seva feina i també d'algunes esportistes que tenen. De fet, hi ha una que té fins i tot 55 anys, que patina, competeix a categoria amateur i, sens dubte, sembla una jove esportista.
És que per l'esport no hi ha edat,
això
Joan,
diuen, eh? I amb aquesta patinadora encara menys. I també farem un petit tast del que ha estat un torneig de referència aquí a casa nostra, el torneig John Reca. Ha plegat 700 jugadors i jugadores de rugby vinguts de tot l'estat espanyol i fins i tot de França. Dissabte i diumenge, molta pluja. Tenim les imatges també a cugat.cat/esports, però els nens i nenes van gaudir d'allò més i també, per què no, aprendre dels valors del rugby, que és un esport que els fomenta i molt.
Doncs, si et sembla, abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats d'aquest cap de setmana, que tot i que ha passat per aigua, doncs també ha tingut l'actualitat esportiva a l'ordre del dia.
Comencem el repàs als marcadors de la jornada amb el DSB Club Voleibol Sant Cugat 0, Aro Rioja 3.
Les santcugatenques es veuen superades àmpliament per un conjunt molt contundent en atac.
Amb vol Sant Cugat 33, La Roca 25.
Els d'Àrid Salvador segueixen líders i amplien a 4 punts la diferència amb el segon classificat, precisament La Roca.
En bàsquet, Maristes Ademar 63, Unió Esportiva Sant Cugat Masculina 67.
Els vermell i negres s'apropen a la fase d'ascens amb un partit brillant.
En futbol sala, Malgrat 2, Olímpic Floresta 2.
Els florestans deixen escapar el triomf en el darrer minut de joc.
Més futbol sala Sant Cugat femení 2, Sant Vicenç 6.
Les santcugatenques es veuen superades àmpliament pel conjunt visitant i s'apropen a 3 punts del descens.
En futbol, Escó 0, Sant Cugat masculí 2.
Els de Joel Bravo encadenen la segona victòria consecutiva i ocupen la cinquena plaça.
Més futbol, Puntenc 1, Sant Cugat femení 6.
Les vermell i negres sumen el tercer triomf consecutiu i continuen a la part alta de la taula.
Club Rubi Sant Cugat femení 10, Majadahonda 13.
Les de Pancho Castroviejo planten cara davant el tot poderós conjunt madrileny.
I per acabar, en hoquei patins, Tordera 1, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí 3.
Els santcugatencs tornen a guanyar després de 5 jornades i s'allunyen de la zona de descens. Joan, jo m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota teca esportiva que ens tens preparada. Fins després.
Fins després, que vagi bé.
Esport en marxa.
Comencem un nou Esport en Marxa, dilluns, dia en el que hem de repassar el que ha estat notícia a casa nostra des de la vessant esportiva, i és el darrer Esport en Marxa d'aquest mes de febrer. I recordem també que dilluns vinent no hi haurà programa. Hi ha festivitat de Sant Madí, festiu aquí a Sant Cugat, llavors ens trobarem d'aquí a 14 dies. Però anem a gaudir d'aquest programa, perquè avui tenim molts convidats, com sempre, convidats que venen a explicar històries i també opinions personals. És el cas del Marc Gibert. El Marc Gibert és un atleta que fa tot just una setmana es proclamà campió de la mitja marató de Barcelona en la categoria de discapacitat visual. De fet, també disputarà la marató de Barcelona, que ja la tenim pràcticament a tocar, i on és el vigent campió. Té 51 anys, però competeix i molt bé en el món de l'atletisme. La seva història és, sens dubte, força interessant. Marc Gibert, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Benvingut al programa.
Gràcies.
Bé, explica'ns d'on neix aquesta passió per l'atletisme, perquè és una passió, oi?
És una passió i s'ha convertit en passió en els darrers 4-5 anys. Els meus amics em diuen, ostres, Marc, si no havies corregut mai, què et passa ara que t'ha agafat aquesta dèria per l'esport, no? Jo havia fet altres esports de més jovenet, hockey sobre gespa, havia fet tennis, però havia començat a aficionar-me a córrer, sempre en distàncies molt més curtes, quan vivia a Logroño, això fa doncs vora 10 anys, 12 anys, però va ser arribar a Sant Cugat fa 5 anys, ja amb una incapacitat laboral per culpa del meu problema de visió. Vaig conèixer una persona que havia fet maratons tota la seva vida i em va començar a engrescar, em va començar a fer rodar cada cop més llargues distàncies. Em va posar el cuc de la llarga distància al cos i m'he convertit en una persona molt apassionada i molt aficionada a la llarga distància.
Corres en guia.
Corro amb guia, i corro amb guia des de que vaig començar a córrer curses populars, és això des del 2019, fa quasi 5 anys.
I com és aquesta sincronització cadaveri, evident?
Doncs mira, és molt important que tant el guia com jo fem o tinguem una gambada igual, perquè els nostres braços vagin sincronitzats, anem agafats d'una corda, pot ser amb la mà esquerra o amb la mà dreta, en funció de les preferències del guia, per si ha de consultar el seu rellotge, per si necessita alguna mobilitat, alguna mà molt concreta. Llavors anem agafats de la mà, i el que fem és, quan arrenquem a córrer amb la pistola de sortida, sortim amb la cama oposada, jo surto amb la cama esquerra i ell surt amb la cama dreta, o al revés, i així els 21 quilòmetres d'una mitja marató o els 42 quilòmetres d'una marató. Sempre al mateix ritme, sempre amb la mateixa gambada, sempre amb la mateixa sincronització de braços.
Clar, això és complicat.
No és fàcil, i a mesura que la fatiga comença a entrar en funcionament, comença les articulacions, l'espatlla, comencen a tenir ja cada cop més fatiga, doncs costa més, però és essencial mantenir-la. En el moment que perds la sincronització i la sincronia, et dones molta compte que la gambada canvia, comences a córrer d'una forma menys natural i comences a perdre ritme.
Sou un equip, no?
Som un equip. De fet, són els meus ulls a la carretera, i és la persona que contínuament em va avisant de si hi ha un corredor davant, si hem de fer un gir a la dreta, a l'esquerra, si hi ha un clavegueram, si hi ha qualsevol alteració en el carrer, si ve un avituallament i m'ha de donar aigua, m'ha de donar alguna cosa de menjar. Ell la recull per mi, me la dona i seguim corrent.
En totes aquestes curses segurament t'hauràs topat amb obstacles, no?
M'he topat amb obstacles, he donat cops amb corredors, perquè a vegades el guia doncs no s'ha donat compte d'avisar. No és tan obvi que un guia a cada moment t'avisi de qualsevol moment, de qualsevol cosa que pugui passar, no? I pot ser que una persona es posi al mig del camí, o surti d'un avituallament i faci una cosa no esperada, es posi al mig, jo topi amb aquest corredor, em doni un cop, m'ha passat també amb canvis de ressant, que he caigut a terra. Per tant, poden haver accidents, però sempre són coses molt, molt poc freqüents.
Amb el teu guia, n'has tingut molts, encara no has trobat aquell perfil ideal, no sé si hi ha guies idonis.
Sí que hi ha un guia idoni. El que passa és que, com les curses, jo faig curses de tres distàncies principalment, faig 10K, faig mitja marató i faig marató, i no tots els guies serveixen per tot. A vegades busques un guia especialment ràpid per una distància de 10K, un guia que et portarà a un ritme inclús superior al que tu pots anar, i que et motivarà i que t'hi varà a tu i que t'animarà mentre estàs corrent, i a vegades necessites un guia que et permetin a un ritme ambiciós, exigent, però que no et faci canviar en cap moment el teu ritme i la teva cadència i respecti molt aquesta cadència. A vegades aquests guies més ràpids, més exigents, més velocistes, tendeixen a perseguir el seu propi ritme i no tant el del, i no tant el del corredor invident, sec, no? Per tant, és molt important fer aquesta elecció de guia.
Has guanyat la mitja marató de Barcelona, has guanyat la marató de Barcelona, has participat fins i tot a curses internacionals com Boston.
Correcte.
Ara aniràs a Londres també a l'abril.
Sí.
No només és córrer, sinó per la teva categoria, en aquest cas de discapacitat visual, quina és la principal atracció a banda de córrer? Perquè clar, hi ha molts corredors, no?, que van a diferents ciutats, fan turisme, gaudeixen de tota la cursa abans i després, però en el teu cas és un pèl diferent, no?
En el meu cas és diferent, per un costat, perquè la meva vida professional en el passat em va portar a viatjar molt pel món, per tant, per mi l'atractiu de la ciutat passa a un segon pla. Les persones que m'acompanyen, normalment la meva parella, el guia, poden tenir un atractiu o poden sentir un atractiu més important per al destí, per tant, m'agrada que les persones que m'acompanyen en aquest viatge tinguin atractius i motivacions addicionals al acompanyar-me a mi i al córrer al costat meu. Per tant, és una suma de plaers de tot un grup. Però per mi la principal motivació és la cursa, és l'experiència, és viure la gent. La gent té un especial carinyo a les persones que correm en unes condicions, diguem, una mica més exigents, i és el meu cas, i quan ens veuen que correm en parella, normalment anem identificats amb una camiseta que posa sec o blind, o una persona que posa, el meu guia acostuma a portar una samarreta que posa guia, i la gent té un especial carinyo a les dobles com nosaltres o a les persones que van amb cadira de rodes, i sentim aquesta escalfor de la gent. I llavors aquests ànims al llarg dels 42, dels 21 quilòmetres són molt, molt benvinguts i són el que t'omplen, no?, al final, per fer aquests reptes.
I la mitja de Sant Cugat l'has corregut alguna vegada?
Sí, l'he corregut diverses vegades, l'he guanyat. Aquest any no havia categoria de discapacitat visual, però fa 2 anys o fa 3 anys hi havia categoria i també la vaig guanyar. I, bueno, acostumo... No són moltíssims els corredors que correm amb discapacitat visual. En conec uns quants de la 11, sé que venen corredors nacionals de fora de Catalunya a córrer aquestes curses més especials, però és un repte i és bonic també donar a conèixer aquesta discapacitat quan es puja al podi i es dona visibilitat a les persones com nosaltres.
I a nivell d'entrenaments, tu pertanys al muntanyenc, també t'entrenes a l'11, però m'has comentat que fins i tot surts a córrer tu sol.
Correcte. Tinc encara una miqueta de resta visual. Jo tinc una malaltia que es diu retinosi pigmentària, que és una malaltia que diagnosticada ja l'any 96, quan jo tenia 22 anys, però encara tenia molt de resta visual. Aquesta malaltia comença amb edats molt... quan ets molt jove, amb problemes d'adaptació a la nit, a la llum, i després continua amb una pèrdua gradual del camp visual. Aleshores, jo ara mateix ja no tinc camp visual, tinc una miqueta de visió central, i amb aquesta visió central a mi em permet, amb un circuit que és el que tinc prop de casa, havent memoritzat tots els elements, diguem, fixes que poden ser subjectes de caure, i els que no tinc, òbviament, controlats, que poden ser els vehicles o poden ser els peatons, doncs el que faig vaig movent els meus ulls per intentar fer un escanejat de l'espai on estic corrent, amb una certa anticipació per no tenir problemes a l'hora de topar, però sí, puc arribar a córrer una miqueta pel meu compte. I també a les pistes de la Guinardera, quan ho faig de dia, puc córrer també, seguint les línies blanques de la pista d'atletisme, puc arribar a córrer sol també.
O sigui, tens un petit tram de visió molt, molt petit.
Correcte,
no?
un petit tram de visió. Tinc la meva malaltia també se li diu mira d'escopetes. És com si miressis pel canó d'una escopeta i llavors tens a la part central doncs una miqueta de resta visual.
Parlem una miqueta de la teva família, com encaixa aquesta malaltia, no?
Sí.
I com, bé, s'adapta, perquè també és adaptació, no?
Correcte. Bueno, jo ja et dic, diagnosticat de molt jovenet, però, diguem, amb un agreujament més important de la meva discapacitat a partir de l'any 2018. En l'any 2018 deixo de treballar. La Seguretat Social, el 19, em dona la incapacitat laboral, per tant, deixo de treballar. Em dedico de ple a la gestió, diguem, de la casa, de la meva família, i, bueno, els nens comencen a sentir, potser, en aquest moment, que el pare està més disponible i que el pare té, doncs, unes dificultats per moure's i per fer segons quines coses, no? Però, bueno, la veritat és que els nens, com ho han viscut de relativament joves, ara mateix la meva filla gran té 15 anys, el meu petit en té 13, doncs amb 6-7 anys ja han començat a veure, que jo tinc dificultats per veure, i tinc una assistència d'ells espectacular. Ells em guien quan vaig pel carrer, me'n puc agafar del seu braç, em puc agafar de la seva espatlla, a més d'anar amb el meu bastó de persona invident, però tinc recolzament. I també de la meva exparella, la mare dels nens també viu també a Sant Cugat, també em recolza moltíssim, i la meva parella actual també és una, diguem, un pilar important d'aquesta mobilitat i d'aquesta superació.
Molt bé. Per acabar, algun repte que tinguis marcat que diguis vull aconseguir-ho? Perquè, clar, els que corren sempre tenen nous reptes.
Sí. El meu repte, confessat al meu entrenador del muntanyenc i confessat als meus companys i familiars, és baixar de les 3 hores de la marató.
Déu-n'hi-do.
Aquest seria el repte personal més important. Baixar de les 3 hores en marató i baixar dels 40 minuts en el 10K.
Molt bé, doncs esperem que aquest repte es pugui aconseguir, però de ben segur que el repte més important el va superar en el dia a dia, que no és fàcil, però amb aquesta energia i sobretot amb aquests 51 anys que, bé, no, estàs ben conservat, Marc?
Gràcies, Joan. De fet, a l'esport ja diuen que et fa rejuvenir, i el meu rellotge em diu que tinc una edat física de 42 anys. Per tant, m'està restant 9 anys a la meva edat física, a la meva edat, diguem, de calendari, i tot això és gràcies al recolzament de companys d'equip, al recolzament d'amics, al recolzament de familiars, a la motivació i a la resiliència d'un mateix, però molt agraït a la gent que està al meu voltant empenyent perquè superi qualsevol dificultat.
Molt bé, doncs, Marc Gibert, moltes gràcies per atendre'ns, moltes gràcies per venir aquí a l'estudi Ramon Barnils, i ja tenim un esportista més a seguir ara, el proper repte mitja marató a Barcelona, vigent campió, i després una miqueta més juny, cap a Londres, que falta gent. Que vagi molt bé i gràcies per haver vingut.
Gràcies, Joan.
I ara ens endinsem en el món del patinatge artístic. I si parlem de patinatge artístic de Sant Cugat, no podem oblidar que hi ha un club que s'hi dedica amb cos i ànima. És l'Escola de Patinatge Artístic. Podeu trobar aquestes patinadores. De fet, hi ha 140 i un d'ells és noi. La resta, tots són noies. Un club que va néixer el 28 de febrer i que en 2027 ja farà 50 anys. Tenim aquí l'Alma Mater, o una de les fundadores, o jo crec que el patinatge artístic no s'entendria a casa nostra sense la Cristina Muñoz. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, anem a fer una mica d'història abans. Explica'ns d'on neix aquesta escola de patinatge artístic de Sant Cugat, sempre ubicada a la Rambla del Celler, Pista Méndez, no sé si...
Sí, al Pista Méndez, perquè no existia el pavelló.
Ho he dit bé, eh?
Sí.
És que vaig fer un llibre de l'embol Sant Cugat dels 50 anys
sí, vam començar.
I vaig parlar molt de la Pista Méndez.
Vam començar allà, que era una pista que estava tot el terra trencat, havies d'anar saltant les esquerdes, perquè, clar, les rodes quedaven trebades, era terrible. Van construir pavellons, van cedir poquetes hores, i mica en mica hem anat assolint... Pues més hores d'entrenament i tirant endavant el nostre club.
I d'on sorgeix aquella idea de dir anem a crear aquest club?
Bueno, una miqueta de tot. La meva mare havia patinat de jove, d'aquí ve l'afició, ens va comprar patins a tota la família, vam patins de correïtes, d'aquells que t'has de lligar a les bambes, i vam començar així, i ens vam entrar que Sadanyol les feia, aleshores jo vaig demanar als meus pares que em portessin allà a fer-ho més en sèrio, m'ho passava molt bé, m'encantava, i aleshores el que era aleshores el president de l'hoquei em va dir, i per què no ensenyes a les nenes d'aquí Sant Cugat, que sempre anien per la pista Méndez, allò que t'ensenyen a tu? I sí, jo anava amb el meu uniforme escolar del Pinar, perquè jo anava a l'escola encara, tenia 16 anys, i vaig començar a anar a fer les classes els dissabtes a la tarda, i les ensenyava doncs, el poquet que podia, i així vaig començar jo no era entrenadora, era una patinadora més, i jo els intentava ensenyar, i mica en mica, clar, em vaig treure la carrera, em vaig treure el nivell de tècnic d'entrenador, i hem tirat endavant doncs, aquests 48 anys. Hem tingut moltes victòries a nivell de campionats d'Espanya, campionats internacionals també hem participat, ara estem en un altre moment, més de cara a l'esport infantil, a l'esport que necessita la ciutat, perquè tenim moltíssims nens i nenes en aquesta ciutat que volen fer esport, i bueno, s'ha de donar cabida a tothom.
I llista d'espera i tot, no?
Sí. Sí, tenim 140 persones al club perquè no podem tenir més, perquè ja les classes estan molt massificades i dintre d'una hora d'entreno necessites fer el programa que dura de 2 a 2 minuts i mig, per tant en una hora et dona temps de fer X programes. Si em poses més nenes no el podran fer, amb la qual estem limitats per això. I aleshores, en quan una nena es dona de baixa, ràpidament truquem a la primera de la llista d'espera i sempre estem igual, sempre.
Dos espais, el PAF 2 de la Rambla del Celler i el pavelló de la Guinardera. Sempre ha estat al PAF 2, però ara també al Pavelló de la Guinardera, que em deies que és un luxe entrenar allà.
Molt, és molt més adequat perquè no té baranes perimetrals, això ens permet utilitzar tot l'espai, no només la pista de 20x40, que és on hem de realitzar el nostre programa, sinó tota la part exterior per poder fer més classe, per poder treballar amb més nenes, no? I és fantàstic per les seves qualitats. No tenim escales per accedir als vestidors, cosa que al PAP 2 sí que tenim un munt d'escales que han de baixar en patins, cosa que no fem, perquè són petites i poden caure. L'altre pavelló està molt més adequat, evidentment.
Competicions aquí, clar, no en podeu organitzar, perquè es necessita tot un dia. Els pavellons estan aquí plens a vessar, però sí que teniu ja confirmat una cita, que és el torneig que feu cada estiu, 14 i 15 de juny, no?
14 i 15 de juny farem el Trofeu Sant Cugat, que és un trofeu que també és federatiu, o sigui, compta pel rànquing. Els resultats a les nenes s'hi comptarà pel rànquing, la situarà dintre del rànquing per després classificar-se per la final de Catalunya, i per sort ens han concedit aquest cap de setmana a l'Ajuntament i la Federació també, perquè una altra qüestió és que la Federació també t'ho concedeixi, no? I sí, el podrem organitzar i estem supercontents que per un cop en tot l'any les nostres nenes podran patinar a casa, cosa que no fan mai, absolutament mai.
I vindran clubs de tot Catalunya, no?, com sempre?
Vindran els que puguem encabir, perquè nosaltres soles ja som vora 100 patinadores d'inscripcions. En 2 dies, el que quedi, les places que quedin seran per a gent d'altres clubs, sí.
I teniu moltes peticions, entenc, no?
Sí, tinc una llista d'espera de gent que m'ha dit, sobretot, avisa'm el teu trofeu, perquè a més és un trofeu que fem molt atractiu, el fem molt bonic, els hi donem molts regals, és molt atractiu per a les famílies, venir a aquest pavelló. Aleshores, tinc molta demanda i no sé si podrem encabir a tothom com ho ha demanat.
Demanda i llista d'espera per entrar al club, demanda i llista d'espera per participar.
Per participar, sí.
Això és morir d'èxit, no?
No ho sé, però és així. És la realitat de Sant Cugat.
No?
Sí, però li posem molt carinyo. La veritat és que li posem molt carinyo tot el que fem, li posem molt... És la nostra vida, saps? O sigui, els pares s'involucren, nosaltres també, volem que sigui el millor possible. No és el meu club no és un negoci, saps? És un lloc on la gent ve a fer esport i ens ho passem bé, intentem portar-lo el més bé que puguem entre tots.
Parlem de dos casos singulars. El d'aquest noi que fa patinatge artístic entre 139 noies.
Sí. Jo quan va venir a apuntar-se amb el seu pare... vaig dir, 2 telediaris li donaré a aquest noi, perquè no durarà, perquè va venir que ja tenia 11 anys, era gran per començar. Un noi venia sol, no venia amb amigues, que a vegades venen o amb la germana o amb les amigues. No, ell venia sol, diu que ho va veure, que li agradava i que volia provar. I jo, clar, el vaig agafar, evidentment, no?, perquè fa il·lusió tenir nois. I fins ara, o sigui, ha fet una evolució amb els pocs anys que porta, enorme, i està il·lusionat al màxim, i les nenes se l'estimen, però vamos, quan surt a la pista és que venen expressament a veure les competicions, encara que elles no hagin de participar, venen a veure el Mateo que ha de competir perquè se senti acompanyat, saps? Vull dir, totes les nenes són amigues seves. I ell es troba molt, molt ben acollit, clar.
Molt bé, doncs té un reportatge, per fer...
Sí, jo crec que sí.
I després, l'altra patinadora que em vas comentar, que amb 55 anys competeix a categoria amateur.
Sí, aquesta noia, senyora, va començar nosaltres des del primer dia. A la pista Méndez ella hi era, clar, devia tenir 6 o 7 anys. I ha estat amb nosaltres sempre. Durant tota la seva vida va fer el parón per tenir 2 criatures que va tenir, però mentre que ha estat treballant, ha continuat entrenant, va participar en els grups de show en l'època en què fèiem shows, i ara, com que el reglament ha canviat i ha donat cabuda a moltes més patinadores de diferents nivells, ella ha trobat un foradet en el que ja hi pot competir i està competint a nivell sènior contra noies de 18-20 anys amb el seu nivell. I precisament ahir va competir, va fer un molt bon paper, no va guanyar el pòdium, va quedar cinquena, però ja amb ganes de millorar. Tornàvem amb el cotxe juntes i dient, hem de canviar això, hem de millorar l'altre, hem de fer... Saps? No, ella no té un sostre, no s'ha posat un límit ni quan ho deixaré. No, ella va fent fins on el cos l'acompanyi, mentre que les lesions la respectin i la seva, el seu físic també, que es mantingui bé, ella anirà fent patinatge artístic, cosa que no és fàcil, perquè s'ha de tenir molta flexibilitat, molta potència, el tema de fer molts girs seguits, les piruetes, això sí que realment quan ets més gran afecta una miqueta, perquè et mereixes una miqueta més que quan eres jove, però ella ho solventa tot estupendament, i el fet de sortir a la pista és que fins i tot es jutja, se la mira, no? Veus que obren els ulls que diuen, ostres, aquesta patinadora és sènior, sènior, no és qualsevol cosa. I ahir van venir a felicitar-la tots els nens d'un club perquè es van quedar sorpresos, l'animaven des de la grada i van venir després a fer-se fotos amb ella i tot, perquè, bueno, és curiós. Hi ha més gent, hi ha més sèniors, així màsters, diguem-ne, altres clubs, perquè ho vam començar nosaltres, fent un trofeu de màsters aquí a Sant Cugat, i després s'ha anat escampant, no? I a tots els clubs ara comença a haver-hi així gent gran, però clar, no tant com per fer una categoria màster. Uh-huh. Però sí, cada vegada n'hi ha més.
Molt bé, doncs, Cristina Muñoz, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'Esport en Marxa, que continuï en tan bona salut de ferro aquesta escola de patinatge artístic, que, recordem-ho, el 2027 farà 50 anys, mig segle de vida, ja en parlarem també, però sens dubte que té un mèrit afegit al competir aquest club i de la manera que ho fa, amb 2 dies d'entrenament, si anem una mica més enllà, Olot, Tona, entrenen cada dia i és un altre ritme.
Cada dia tenen pavelló, tenen claus del pavelló i van al pavelló quan volen, nosaltres no, clar, nosaltres 2 dies màxim a la setmana.
Molt bé, tot i així, bona feina i molta promoció del patinatge artístic. Que vagi molt bé,
molt
i
bé.
Anirem seguint fil parlant de l'actualitat del club.
Molt bé, gràcies.
Doncs hem donat un cop d'ull al Marc Gibert, que ens ha acompanyat aquí a l'estudi Ramon Barnils, campió de la mitja marató en discapacitat visual, i també aquest ampli repàs de l'Escola de Patinatge Artístic, 48 anys, i viu un molt bon moment amb 140 esportistes, 140 participants en aquesta temporada, amb llista d'espera i pendents també d'aquest 14-15 de juny que hi haurà aquest torneig Ciutat de Sant Cugat de patinatge artístic. I aquest cap de setmana, encara que hagi estat passat per aigua, doncs s'ha organitzat el Rugby Sant Cugat la 10a edició del torneig Joan Reca, on han reunit 700 jugadors i jugadores, es diu aviat, de Catalunya, també de l'estat espanyol i, evidentment, algun de França, de Bordeus. I ens escolta ara mateix, a l'altra banda del fil telefònic, el director d'aquest torneig, el Joan Llata. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, què tal esteu?
Molt bé, suposo que satisfet tu, content i una mica cansat, no o no?
Doncs sí, és una barreja d'emocions, és un còctel brutal, no? Però estem supersatisfets de com ha funcionat, supersatisfets i contents del feedback que hem rebut de tots els clubs, i bé, ara una mica és un dia de recuperació avui, sí.
Suposo que quan acabes un torneig, que és la 10a edició, satisfet i content, però la ment potser et porta a pensar amb l'11a edició, no?
Sens dubte. Per mi era un repte, perquè era la primera edició com a responsable de l'organització del torneig. I sí, estem pensant en la 11a edició. La veritat és que sí, ja tenim alguns petits punts de millora i fins i tot noves sorpreses, que a veure si les podem fer quallar i que l'any que ve tinguem una edició encara més excepcional que la que hem tingut. Mm.
Torneig Joan Reca, per la gent que no el coneix, què ha implementat Joan Reca al Rugby Sant Cugat?
Doncs, bueno, en John per nosaltres és un pilar fonamental. Pensa que en John va venir de l'Argentina ja fa anys, es va enamorar del poble, de Sant Cugat, i ell és un rugbier de cap a peus, i quan va conèixer el club es va voler involucrar. I per ell, que la seva filosofia sempre ha estat el que els clubs de rugby s'han de fonamentar a través d'una molt bona base, una molt bona escola, es va voler involucrar molt amb l'escola, no? I va ser un gran pilar perquè l'escola sigui el que és ara. Llavors, doncs, per això li vam voler fer aquest honor, no? I té el nom al torneig, que quan ens va venir a visitar el dissabte pel matí, doncs estava encantat, que li va canviar la cara a l'entrar a l'estadi, i fins i tot va voler, ens va donar fins i tot consells de com hem de seguir treballant amb l'escola, imagina't.
Molt bé. Doncs Joan Llata, organitzador d'aquest torneig, d'aquesta desena edició del John Reca, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit al Faves Comptades parlarem de disseny 3D. Ho farem amb el santcugatenc Mariano Tazzioli, dissenyador de personatges 3D en produccions com Gru, Mi Villano Favorito 4 i Tu Amigo y Vecino Spider-Man, entre d'altres. Nosaltres ens tornem a trobar, serà d'aquí a dos dilluns, és a dir, el dilluns 10 de març, dilluns vinent. És festiu aquí a casa nostra, Sant Madí, per tant, ens retrobem d'aquí a dues setmanes. Que vagi molt bé i, com sempre, connectats a cugat.cat amb tota la informació de casa nostra. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Club Helsing ha patrocinat aquest espai. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, és dilluns 24 de febrer de 2025 i els parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Sant Cugat va tancar el quart trimestre de 2024 amb 3.103 empreses, 39 més que el primer trimestre de l'any. És el municipi del Vallès Occidental que més ha crescut en aquest sentit, per davant de Santa Perpètua de Mogoda i Ullastrell, que són els dos següents municipis que han sumat més empreses durant l'any passat. Tot plegat en un context comarcal en què les dades s'han mantingut estables, amb una reducció d'empreses al Vallès de només el 0,15%, passant de les 25.406 del primer trimestre a les 25.369 en el tancar l'any. Pel que fa a les ciutats veïnes, Terrassa i Cerdanyola han guanyat empreses, mentre que Rubí i Sabadell n'han perdut. Els municipis que perden més empreses respecte al primer trimestre de 2024 són Ripollet, Castellà del Vallès, Barberà, Sant Quirze i Rubí. Tenint en compte que al Vallès Occidental hi ha més de 25.000 empreses, la reducció d'aquest 2024 ha estat gairebé imperceptible, amb una diferència de només 37 empreses respecte al primer trimestre de l'any. Les dues cocapitals, Terrassa i Sabadell, es mantenen com els dos municipis on hi ha més empreses, amb 5.455 i 5.216, respectivament. Tanca el podi Sant Cugat, que torna a consolidar-se com el pol d'atracció empresarial, amb 3.103 empreses. Les bones dades a nivell del nombre d'empreses també s'ha reduït en un increment del nombre de treballadors durant el 2024. Sant Cugat va tancar l'any amb 58.290 assalariats i 7.925 autònoms, unes xifres millors que les dels anteriors tres trimestres de l'any. De fet, la ciutat va tancar 2024 amb una taxa d'atur del 5,06%, una de les millors entre les ciutats de Catalunya. D'altra banda, al municipi es van signar 35.307 contractes durant el 2024, un 0,1% menys. Aquesta dada representa el 13,3% de tots els contractes que es van signar a la comarca durant l'any. Del total, però, un 56,6% van ser temporals. La xifra és força superior a la mitjana comarcal, que va ser del 32,2%. Unes dades i un tema que obre aquest informatiu migdia en aquest dilluns 24 de febrer de 2025 i que també poden ampliar amb xifres i dades i altres informacions a www.cugat.cat. Més enllà d'aquestes notícies, també és interès nostre explicar-los que el nou servei de recollida de neteja i recollida de residus es posarà en marxa pròximament, tal com confirmava durant el ple de febrer la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs presentat per l'empresa Precero. El següent pas és adjudicar el contracte, un contracte que ha aconseguit la UT Valoriza Acciona per un període de 10 anys i un pressupost anual de 13 milions d'euros. Cristina Paraire detalla com implantaran el servei i el donaran a conèixer a la ciutat. L'escoltem.
També el propi plec contemplava doncs, unes campanyes per donar a conèixer a la ciutadania tots aquests nous serveis i, evidentment, per part de, doncs, en aquest cas de l'àmbit, ja vam dir que és un tema prou important com per poder explicar en els diferents consells de barri, així ho hem parlat.
D'entre els canvis que hi haurà amb el nou contracte, una de les apostes és la retirada dels contenidors soterrats i l'increment del nombre de contenidors de recollida selectiva. També es posaran en marxa compostadors comunitaris als barris allunyats del nucli urbà, Les Planes, Sol i Aire, Can Barata. I es garantirà que el servei de recollida de residus funcioni tots els dies de l'any. La incorporació a l'AP7 en sentit sud des de l'Hospital General de Catalunya, atenció, romandrà tancada per obres entre les 10 de la nit d'aquest dilluns 24 de febrer i el 23 de març, un mes sencer. Això es deu a la instal·lació de les pantalles acústiques al lateral de l'autopista que farà el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Mentre durin els treballs, s'oferirà un itinerari alternatiu per accedir a la via. I de la plana cultural, avui és notícia que la cantant santcugatenca Selma Bruna tanca la seva etapa amb Marala amb molt bon gust de boca. El trio que ha anunciat recentment el seu final després de 8 anys està especialitzat en la música d'arrels tradicionals des d'una mirada renovadora, un estil musical que la santcugatenca espera seguir conreant. Tot i la tristesa pel final de Marala, la cantant veu el tancament com una decisió necessària per la seva salut i equilibri personal. Pel que fa al futur, Bruna es vol donar temps per assimilar el tancament de Marala i fer el dol, tot i que ja està treballant en nous projectes. D'una banda, continuarà desenvolupant el seu projecte individual i de l'altra, li donarà un impuls al duo que forma part amb el seu germà Iker. Tot plegat ho ha explicat al Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat, una entrevista que també poden recuperar a www.cugat.cat. I aquest dilluns la plana esportiva ve farcida de notícies i és que a prop de 700 jugadors i jugadores han omplert de rugbi els dos camps de la Guinardera amb un alt nivell sobre la gespa a la desena edició del torneig i on rec ha organitzat el Club Rugbi Sant Cugat. Gairebé una seixantena d'equips dividits en 12 clubs han competit en dos nivells de rendiment i promoció. 6 clubs de l'estat espanyol, 5 catalans i un de francès, l'estat Bordelais de Bordeus, han integrat un cartell de luxe per aquesta edició. L'organitzador del torneig, Joan Llata, ha destacat la promoció dels valors del rugbi que transmet el campionat. L'escoltem.
La competició ens ajuda a poder treballar certs valors i contravalors que apareixen només quan competeixes, no? I això és el que volem, doncs és ajudar els nostres jugadors, acompanyar-los a que creixin a nivell personal i esportiu i sobretot doncs això, no? Doncs temes com la frustració, el trobar-se equips millors que ells, doncs aquestes coses fan que a poc, doncs, els valors que nosaltres volem inculcar als nostres joves doncs segueixin tirant endavant.
El torneig, que compleix 10 edicions, aglutina més de 150 voluntaris que ajuden a la bona organització del campionat. El rugbi Sant Cugat i la nostra ciutat continuen sent referent amb aquesta cita, que ja és reconeguda a nivell estatal i també internacional. Poques vegades una derrota té un regust tan dolç com la que ha viscut aquest diumenge també a la Guinardera, el femení, de fet, del Club Rugbi Sant Cugat. L'equip local ha caigut dempeus per 10 a 13 davant d'un dels grans conjunts de la Lliga Iberdrola, el Majadahonda. Les madrilenyes han controlat la primera part amb un assaig i un cop de càstig i una defensa fèrria que ha fet la vida impossible a les de Panchi Castroviejo. A la segona meitat, les sancuatenques han entrat endollades i quan quedaven pocs minuts per al xiulet final, ja havien capgirat el marcador amb dos assaigs. Ja al descompte, les visitants han imposat la seva força i s'han acabat enduent la victòria. El Sant Cugat necessitava un partit com aquest després d'una derrota contundent per 39-7 el cap de setmana passat contra el Cocos. Sentim el tècnic de les sancugatenques, Panchi Castroviejo.
En relació al partit de la setmana passada, que que no fuimos el equipo que venimos siendo en el torneo. Hoy pudimos plantar cara, pudimos poner nuestro juego, pudimos ser agresivas en defensa y la verdad que se vio dentro del campo. Es lo que estamos intentando generar, una situación, una sensación de confianza que podemos jugar de igual a igual. Queremos competir todos los partidos y queremos competir en el torneo.
L'enfrontament contra El Salvador del cap de setmana vinent serà l'últim de la fase de grups per la lluita pel títol. El rugby Sant Cugat ocupa la quarta i última posició i ja pensa en els quarts de final. Canviant de disciplina, l'handbol Sant Cugat ha signat una victòria que aplana el camí cap a la promoció d'ascens i al campionat de Lliga. L'equip d'Àrits Salvador ha guanyat aquest dissabte el segon classificat, el La Roca, per 33-25 en el partit corresponent a la jornada 21 del grup D de Primera Nacional. Amb la victòria, el conjunt santcugatenc se situa 4 punts per sobre del seu perseguidor més immediat. I no només això, sinó que també s'imposa en el gol average particular. De fet, el La Roca és l'únic equip que ha guanyat el Sant Cugat aquesta temporada. Àrits Salvador és el tècnic del Sant Cugat.
Nosaltres no havíem plantejat el partit pensant en el gol average. Això era algo que nosaltres volíem pensar a partir del minut 55. Volíem guanyar el partit. L'hem preparat el millor que hem sapigut i, joder, els nois ho han fet excel·lent. Excel·lent. La Roca és un rival dificilíssim de jugar, de les millors defenses de la Lliga, sense cap mena de dubte.
I la propera jornada, els vermell i negres de l'handbol visiten la pista del Palau Tordera, equip de la part baixa de la classificació. I d'handbol a voleibol, perquè el DCB Club Voleibol Sant Cugat cau derrotat per 0-3 davant l'Aro Rioja Volei a la jornada 19 de la Lliga Iberdrola. La Sant Cugatenca s'ha plantat cara en el primer set amb un parcial molt ajustat per 35-37, però en el segon 20-27 i en el tercer 17-25. S'ha posat en evidència la superioritat de les visitants. Joshua Pérez és el segon entrenador del Volei Sant Cugat.
Yo creo que en muchas cosas hay que estar orgullosos. El primer set ha sido muy bueno nuestro en recepción y en ataque, pero el error era muy alto y no podemos ganar así. A partir de ahí, Aro ha jugado prácticamente perfecto en muchas cosas.
A falta de les tres jornades per acabar la competició, les vermell i negres estan a 2 punts de la 8a plaça que permet jugar el play-off pel títol. Les de Leo Passerine rebran la propera jornada al Madrid Chamberí, que és el penúltim classificat. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 24 de febrer de 2025. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
boca parlant de llibertats. Però sempre són passades les 12 quan plegueu del despatx. Encara et fas el sorprès que la dona et vagi fent el salt. Però mentre et vagi planxant les camises, crec que t'és tot ben igual. Digue'm tu, digue'm-ho a mi, quan es va tossar el teu destí. Digue'm tu, digue'm-ho a mi, quan vas deixar de fer camí. Te'ls mires des de que ets tan important. I et sorprèn tants amics que tenies, ara et sents sol i enganyat. Vas donar l'esquena a la teva vida a canvi d'un sou esclau.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.